encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de La Vida Moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios.
Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
Cadena Ser, la radio.
Tot és comèdia. Rosa Badia.
I parlem ara de gastronomia. Avui, però, no ens dedicarem a tastar plats, sinó que ens fixarem en d'on venen els aliments. Alguns d'ells són molt més a prop del que ens pensem. Oi que sí, Carlos Cano?
Hola, Rosa. Doncs sí, avui farem una petita excursió radiofònica al camp perquè volem conèixer un projecte d'agricultura social molt interessant i, a més, sense sortir de Barcelona ciutat, encara que sembli mentida. També tindrem doncs, l'ajut d'un científic que sap molt de plantes domesticades i que, a més, ho explica genial.
Molt, molt interessant. Una pregunta, Carlos. Els periodistes gastronòmics com tu heu de saber de cuina, evidentment, també d'agricultura o no necessàriament?
Home, jo crec que el més important és no perdre la curiositat, la sensibilitat, no?, per aquells temes dels que has de parlar. És impossible saber-ho tot, però jo crec que sí que conèixer una mica els processos ajuda bastant. De totes maneres, jo no crec que sigui una cosa que ens faci falta només als periodistes gastronòmics, eh? Jo crec que saber d'on venen els aliments crec que és un coneixement que tots hem de tenir, encara que siguin uns mínims, i sobretot ara que podem anar al supermercat i comprar plats precuinats sense saber d'on venen els productes i com s'han manipulat, no? Jo crec que és especialment important tenir aquest coneixement. I és veritat que el tema cuina ha millorat gràcies als programes de la tele, també al confinament que ens ha posat a tots a cuinar, però i tot el que passa abans, no? És veritat que ara ja moltes escoles tenen un hort i que, bueno, qui més qui menys ha fet una excursió a una granja escola, però amb el temps s'oblida i jo crec que convé recordar-ho.
Sí, sí, és el que farem avui amb dos convidats que ens acompanyen als estudis de Ser Catalunya. Tenim a l'Ivo, tenim a l'Íñigo. Ivo, Íñigo, hola, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ens els presentes, Carlos.
I tant, l'Ivo, Ivan Eduardo, és doctor en Biologia Molecular i Bioquímica, treballa al Centre d'Investigació Agrigenòmica i la seva especialitat és l'evolució de les plantes domesticades. Per això ha fet un llibre superinteressant parlant d'elles, Plantes domesticades i otros mutantes, es diu. L'editorial Flamboyant és la que l'ha tret i té unes il·lustracions molt divertides de l'Alberto Mont, perquè, tot i que és un llibre amb un títol que, doncs això, sembla molt científic, en realitat és per gent jove, no? Jo crec, bueno, per gent jove i per adults també, perquè és molt interessant tot el que diu. I després l'Íñigo Joji és el responsable de producció de Can Calopa, que és una antiga masia que tenim a Barcelona ciutat, a la part de Collserola, i on tenen vinyes i oliveres, i també, bueno, podríem dir que compaginen la producció d'aliments amb una feina social i educativa que també és molt interessant. El projecte forma part de la cooperativa L'Olivera i tenen terres a Barcelona, però també a Lleida, a Costers de Segre.
Que bé, doncs molt contenta de tenir-vos aquí a Tot és Comèdia. Comencem parlant de vi. El vi que es fa a Barcelona és bo?
Molt.
Què has de dir, no, tu? Digue'm la veritat.
Molt, molt. Sí, sí. Creiem, nosaltres és una de les grans, dels grans reptes, no?, fer bon vi a la ciutat de Barcelona. Al municipi de Barcelona, perquè realment no estem a la ciutat, sinó que estem a l'entorn rural del municipi de Barcelona. I la nostra voluntat, evidentment, és aconseguir fer un producte d'una elevadíssima qualitat, no?, que pugui estar doncs, a l'alçada de molts altres vins d'altres territoris de Catalunya.
Íñigo, i quina és la filosofia de la vostra cooperativa?
La missió de l'Olivera és la inserció sociolaboral de persones amb risc d'exclusió. En aquest cas, nosaltres majoritàriament treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual, fer l'acompanyament d'aquestes persones mitjançant el treball agrícola, no?, mitjançant la viticultura, l'olecultura, i l'elaboració de la transformació d'aquests cultius.
S'acompanya l'Íñigo, ens acompanya també, com deia el Carlos, Ivo Eduardo Muñoz, amb aquest llibre preciós de plantes domesticades i altres mutants. Quantes plantes comestibles existeixen, aproximadament?
Bueno, plantes comestibles n'existeixen moltes, no? S'ha estimat que hi ha unes, és el primer que s'explica al llibre, no?, que hi ha unes 400.000 espècies de plantes que s'han identificat fins al moment, i d'aquestes, bueno, unes 300.000 podrien ser comestibles, però finalment que s'hagin arribat a domesticar o a conrear i consumir són unes 7.000. I que ja consumim de forma habitual, estem parlant d'unes 200 espècies, no gaire més.
Però no seríem capaços de dir-ne 200. Bé, no sé quantes seríem capaços de dir-ne, poquetes.
Bueno, a més hi ha una altra dada que sorprèn molt a la gent, és que només 12 espècies produeixen el 80% de tot el que consumim els humans.
I aquestes 12, no sé si te les saps totes així de memòria, però
bueno,
quines serien?
Bueno, 5 cereals, que estan al blat, el blat de moro, l'arròs, la cibada i el sorgo, després tenim un representant de les fruites, que és el plàtan, 2 que ens donen sucre, que és la canya de sucre i la remolatxa, i després tenim 3 tubercles, que diria que són la patata, el boniato i la mandioca, si no recordo malament.
Ostres, Déu-n'hi-do.
No, jo estava mirant el llibre i estava seguint... Els ha dit tots, eh? Sí, sí. Per aquí l'arròs, sí, sí. Se'l saps de memòria. La veritat és que, com deia, és un llibre molt interessant, que en el fons és com de divulgació científica, però per tots els públics, no? Perquè és veritat que l'aspecte és una mica com per nens, però jo me l'he llegit i he après moltes coses i trobo que també els pares aprendran quan els miri, no, aquest llibre?
Bueno, la veritat és que em fa molta il·lusió escoltar això que dius, perquè una mica la idea del llibre, o sigui, en un principi va sorgir perquè hi ha un gran desconeixement sobre el que són la domesticació de les plantes i la feina de la millora genètica, però en un principi vaig pensar que parlar a les persones adultes amb els seus prejudicis i les seves idees ja preconcebudes era molt complicat, i vaig pensar començar pels més petits, que igual estan més oberts a escoltar certes coses, i també vaig pensar que d'aquesta manera molts pares també llegirien sobre aquest tema, que d'altra forma jo crec que seria complicat, no?, que molta gent es comprés un llibre sobre aquesta temàtica.
Perquè què és exactament domesticar una planta?
Bueno, és el mateix que pot ser el cas del gos, no? Tots sabem que el gos ve del llop i està una mica més assumit aquest procés de domesticació dels animals, doncs en les plantes és exactament el mateix. Les taronges, per exemple, no existeixen de tota la vida de forma silvestre com les coneixem avui, sinó que totes les plantes que consumim parteixen d'una planta silvestre que ha anat canviant moltíssim durant els anys per selecció natural i per evolució.
I aquesta feina pedagògica, divulgativa, també la feu a l'Olivera. Però no sé ara, en temps de pandèmia, si hi podem anar, si poden anar a escoles, nens, adolescents...
Sí, nosaltres també fem una mica de feina divulgativa d'una manera diferent de la que fa l'Ivo, però nosaltres, en primer lloc, la fem amb les persones que treballen amb nosaltres, vull dir, perquè fem una formació i els intentem formar en el camp agrícola, i després totes les visites que rebem, no?, divulgatives durant els caps de setmana, no? Nosaltres fem, tenim un àmbit que és l'enoturisme a la masia de Can Calopa, i la gent pot venir a fer una visita a lo que és la finca, no? Nosaltres, a part de les vinyes, doncs, també tenim un petit ramat d'ovelles, tenim gallines, no? Tenim una mica d'oliveres, tenim... o sigui, és una finca una mica diversa i que la gent pot visitar i aprendre una mica de l'agricultura al costat de Barcelona. També tenim un àmbit nou que es vam crear ara fa un temps, arrel d'una demanda de l'Ajuntament de Barcelona, que és l'aula ambiental. I en aquesta aula fem petites formacions, sobretot per a escoles, adreçades a les escoles de la ciutat de Barcelona. Per tant, també venen alumnes i fan un petit circuit agrari a la mateixa finca de Can Calopa.
Que no és una masia qualsevol, d'altra banda. És una masia ben maca, eh?
És una masia molt maca, molt maca. Una masia del segle XVI, molt maca, tardogòtica, que doncs, amb l'ajuda de l'Ajuntament nosaltres hem anat reformant a poc a poc, i que està molt arregladeta i val la pena. A banda de tota la part agrícola, no, també hi ha la part històrica aquesta de la masia, de la ruralitat, no, de l'antiga ruralitat de la Serra Collserola, i la veritat és que és una experiència maca, i també molts cops la gent, quan tu li expliques, no, que Collserola era agrària, no, que Collserola no només era un parc per anar en bicicleta o per anar a passejar, sinó que s'hi practicava agricultura i que era molt present i tenia molta força, sobretot en els municipis, no, que hi formen part, doncs la gent encara... És un record que és molt recent, de fet, perquè estem parlant que fins als anys 50, 60 s'hi practicava fort l'agricultura. La gent es sorprèn, no, encara? Ostres, vinyes a Collserola,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ostres, hi fan hort a Collserola. Si fa cabrit, si fa mandarines, si fa moltíssima horta, si fa molta olivera, si fa vinya, cada cop hi ha més vinya... Vull dir que és
I
una...
tot això que sona també on ho puc comprar jo?
Doncs tot això, a veure, nosaltres tenim l'espai de la Vinoteca,
sí,
que és un espai nou també que vam crear amb aquesta, aprofitant les reformes, que ja tenim una petita botiga on s'hi poden trobar els productes. Després et diria, tota la quantitat de projectes que hi ha, al final s'hauria de conèixer quins són aquests projectes, no? I tots tenen plataformes online, tots tenen, doncs, estan molt actualitzats avui en dia i es podrien trobar i a través dels canals online. Però t'hauria d'enllistar tots els projectes que formen part d'aquesta associació. De fet, que vam crear una associació que es diu Collserola Pagesa,
sí,
que som totes les entitats i productors de Collserola, doncs ens hem unit per fer una mica més d'altaveu.
Per cert, que a la Vinoteca tenim algú que també s'incorporarà ara a aquesta conversa.
Correcte, sí, la Isa Duran. La Isa Duran forma part del projecte de Can Calopa. Ella va venir, crec que si no recordo malament, fa 5 anys, no? Va venir amb una plaça de residència i va començar a treballar al camp amb nosaltres. Després d'una etapa d'aprenentatge, va fer un salt cap a la vivenda, no? Ara està vivint a un pis pel seu compte, a Molins de Rei. Nosaltres fem un programa de suport a la llar, que és que vol dir que l'acompanyem en aquesta vida autònoma, però ella segueix venent cada dia a treballar a Can Calopa, a la part de la Vinoteca. Ara està de cara a l'atenció al públic, és una persona que la seva feina ha sigut excel·lent, no? I la seva millora en quant als hàbits laborals han sigut espectaculars i ara doncs és una persona completament autònoma, tant de vida com laboralment.
Isa Duran, hola, què tal?
Hola.
Hola, prefereixes treballar al camp? Preferies treballar al camp o prefereixes treballar ara a la botiga, a la Vinoteca?
A mi m'agrada tot. M'agrada més la Vinoteca, però sí, sempre m'ha agradat treballar al camp. Jo me'n la passava molt bé, aprenia moltes coses, era molt xulo. Jo vaig venir i no sabia res, i era molt guai, a mi em van ensenyar molt.
Una mica més dur, no, el camp, Isa?
Sí, sí, sí.
I com t'ha canviat la vida, no?
Sí, molt. La veritat és que la Vinoteca és molt, molt així, i poden venir les persones i està molt bé. I a mi m'ha canviat molt perquè ara estic en un pis i estic molt contenta d'haver aconseguit tot el que he aconseguit.
Què tal el canvi de poder anar a viure a un pis i fer la vida amb la teva parella, al pis, pel teu propi compte?
Muy bien, la verdad es que es genial, porque no me lo imaginaba, pero sí, aquí me disteis la oportunidad de, pues, ser yo misma, ¿no?, de tener un trabajo, de aprender la profesión y, bueno... Y he ido subiendo de nivel, ¿no?
Muchísimo. Sí,
yo voldria saber quin és el producte estrella de la Vinoteca, que és el que més es ven.
Pues lo que más se vende, yo creo que es el sitio, ¿no? El espacio y que la gente viene muy contenta y se va muy contenta de aquí.
Pero véndenos un vino también.
El de Barcelona es el que más, yo creo que se vende. Se venden, ¿sí?, todos, pero... El de Barcelona es el que más vendemos aquí.
¿Qué precio tiene?
20.
20 euros, 20 con 40.
20 euros, no, Íñigo, es que ahora no me lo están buscando.
20 con 40. No, la veritat és que és un vi que està tenint molt d'èxit, vull dir que ens ha costat molt arribar al punt de que la gent entengui i conegui el producte. També veníem d'una herència d'un vi que era un vi, doncs, una mica prim, que a vegades el feedback que teníem era que qualitativament, doncs, li faltava millorar, i sí que hem anat posant totes les eines necessàries a nivell enològic, a nivell de celler i a nivell de la praxis per l'elaboració del vi, per tenir un vi, doncs, qualitatiu, i que la gent realment, quan obri aquest producte, més enllà d'on estigui, d'on neix el projecte, a més, digui, ostres, quin bon vi, no?
L'únic vi del municipi de Barcelona, no?
Sí, sí, únic i exclusiu. De moment, jo espero, ojalà, que n'hi hagi molts més d'aquí uns anys. Vull dir, a mi el que m'agradaria és que hi haguessin 30 vins i una competència fèrrea i que s'hi practiqués molta més agricultura. Però de moment és l'únic vi de la ciutat de Barcelona.
Hi ha possibilitats reals de que això passi?
Sí, hi hauria. Sí. Home, Collserola, és el consorci del Parc de Collserola és un espai que, o sigui, està molt obert a seguir practicant l'agricultura. De fet, tots sabeu que tenim un gran risc a Collserola, que són els incendis, tenim un gran risc que és la pèrdua de biodiversitat, i el fet d'implementar espais agrícoles i mantenir els mosaics agrícoles del parc de Collserola és una cosa vital pel futur del parc i de les ciutats que envolten el parc. Vull dir que animo la gent. No és fàcil, perquè és veritat que no és fàcil trobar terres, no és fàcil treballar-les, no és fàcil viure de l'agricultura, i menys si has de transformar després els fruits que reculls. Però, bueno,
no és fàcil, però és possible.
Però és possible, sí.
Gràcies, Isa. Gràcies, Isa Duran. Encantada de conèixer-te i de tenir-te avui aquí a Tot és Comèdia.
Adéu, Isa.
Adéu.
I continuem parlant amb l'Íñigo, continuem parlant amb Ivo Eduardo Muñoz i continuem fullejant aquest llibre Plantes domesticades i altres mutants i continuem aprenent mirant aquest llibre. Aquí ens fa la impressió, aquí a Catalunya, que sempre han menjat pa amb tomàquet, però no deu ser així perquè durant un temps, encara que costi de creure, i a mi especialment, que adoro el tomàquet, no et pots imaginar fins a quin punt, durant un temps es va creure que era verinós el tomàquet.
Bueno, pues sí, és el que sol passar amb les coses que no coneixem, no? I aquest tipus d'històries com el tomàquet passa amb moltíssimes altres espècies i de fet, per exemple, espècies com l'olivera o com la vinya sí que són espècies que provenen originàriament de l'Orient Mitjà i que ja fa molts i molts anys, fa 5.000 anys, es van expandir per tot el Mediterrani i estan molt associades a la cultura mediterrània, no? Però després hi ha moltes altres coses que ens pensem que són així, com és el tomàquet, i que si ens hi parem a pensar no fa tant que les hem arribat a descobrir i a conèixer, no? El tomàquet ve de Sud-amèrica, llavors fins al descobriment d'Amèrica no sabíem el que era. I al principi, quan va arribar, com tota cosa nova en l'àmbit de l'agricultura, costa d'assimilar, no? De veure que és una cosa bona i no un perill.
Què seria de la cuina sense el tomàquet? És que és inimaginable avui en dia. Sí, impensable. Sí. Jo crec que el faig servir cada dia, realment. No ho faig servir cada dia, però sovint la mostassa, per exemple. Quants dels nens i nenes, bé, no sé si hi ha nens i nenes escoltant la ràdio, tant de bo fos així, però que pocs deuen saber aquesta mostassa que es posa en el Frankfurt, d'on ve, no? D'on surt?
Bueno, la mostassa és un cas curiós. En el llibre intentem explicar com la història de la mostassa ens ha portat a diferents espècies que pots trobar avui al mercat, com serien la col, el bròquil, que tu les veus des de fora, et sembla que són coses molt diferents, i totes venen de la mateixa espècie silvestre, no? El que en un cas s'ha seleccionat les fulles, en un altre cas s'ha seleccionat per les flors, en un altre cas, com és el nap, el que s'ha seleccionat és l'arrel, i és un cas molt maco de domesticació, com a partir de la mateixa espècie silvestre ha donat lloc a coses que avui pensem que són completament diferents, no? I en el llibre també ho posem, no? Que hi ha aquest error de la mostassa silvestre, no és la mateixa espècie que la mostassa de la salsa de mostassa que tots coneixem, sinó que és una cosina, no és exactament la mateixa.
Quan aneu al mercat, vosaltres sou de comprar la fruita maca o la fruita lletja? O en què us fixeu quan aneu al mercat a comprar fruita? Íñigo, Ivo...
Bueno, jo en el meu cas no m'hi fixo, o sigui, m'hi fixo a on vaig a comprar la fruita i la verdura, més que després com està, en quin estat està. És bé que normalment quin estat està o així... Jo vaig, normalment acudeixo a la parada del mercat, una parada del mercat que conec els productors, i de fet són productors de Collserola, aleshores els hi compro ja setmanalment i bueno, no trio massa, jo els dic que vull, no? Sí. Un quilo d'esto, un quilo de l'altre i ja està.
I en el teu cas, Ivo?
Sí, jo tampoc tinc cap secret, però sí que diguéssim que la bellesa no seria el criteri més important, sinó prefereixo que una cosa sigui, una fruita sigui dolça i sucosa, que no, sí, sí, que sigui bonica, per dir d'alguna manera. Prova i error.
Sí. Els científics, la indústria, els cuiners, col·laboreu, col·laboren prou o es podria millorar i tots hi sortiríem guanyant d'aquesta col·laboració entre científics, indústria, cuiners, pagesos?
A veure, per exemple, amb la indústria sí que, sense anar més lluny, al nostre departament tenim moltes col·laboracions amb el que és la indústria de la millora genètica i hi ha molts projectes de col·laboració i és una cosa, diguéssim, més normal, no?
Ivo, però la millora genètica és el mateix que un transgènic?
No, un transgènic és una de les moltes eines que es poden utilitzar en millora genètica. I, de fet, és un dels problemes que tenim en aquesta professió, no? Que tothom associat al transgènic té una connotació negativa i llavors qualsevol persona que jo li dic que em dedico a la genètica de les plantes ja em miren com si fos una mala persona d'entrada, no? I una mica l'origen d'aquest llibre va una mica per aquí, no? Intentar explicar què és això, perquè la millora genètica al final és intentar produir una nova varietat de qualsevol espècie que mengem que sigui millor o diferent a qualsevol de les que ja hi ha, no? I el transgènic és una eina que et pot servir en alguns casos i que és una de les eines menys freqüents en la millora genètica, no? El més habitual és fer un creuament entre diverses varietats i d'allí seleccionar algunes d'elles, no? Però tota aquesta part, que és la més freqüent, no es coneix.
Doncs avui alguna cosa jo crec que hem après i aclarim conceptes gràcies als nostres convidats i gràcies a l'Íñigo, que és el responsable de producció de Can Calopa, aquesta antiga masia que tenim a Barcelona ciutat a la part de Collserola, i gràcies també a l'Ivo, doctor en Biologia Molecular i Bioquímica, que treballa al Centre d'Investigació Agrigenòmica i que juntament amb l'Alberto Mont han fet aquest llibre tan maco, Plantes domesticades i altres mutants. Gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres.
Carlos, fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.